L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni desenvolupa el projecte Smart Town, que vol impulsar la creació d'empreses tecnològiques que promoguin solucions per a la gestió intel·ligent de municipis amb característiques com la dispersió urbana del territori o l'estacionalitat de la població. Aquest projecte preveu desenvolupar un hub a Calonge i Sant Antoni que permeti la creació i la implantació d'empreses tecnològiques vinculades a l'Smart City. I per conèixer una mica més sobre aquest projecte, parlem amb l'Arturo Prades, que és el regidor de promoció econòmica de Calonge i Sant Antoni. Senyor Prades, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, senyor Prades, com es pot lluitar contra aquesta dispersió urbana i l'estacionalitat de la població a partir de la tecnologia?
Bueno, al final la tecnologia el que ens dona són eines per a nosaltres com a municipi intentar ser molt més eficients i tenir molta més cura dels recursos públics que gestionem. Al final la tecnologia ens fa ser més eficients, poder controlar des de la mobilitat, poder controlar la gestió de les urbanitzacions, el tràfic a les urbanitzacions... Bueno, totes aquestes eines Smart City el que fan, com dic, és millorar l'eficiència de tots els ajuntaments. Mm-hmm.
Senyor Prades, no sé si em pot posar algun exemple d'allò tangible d'aplicació tecnològica en la gestió del municipi?
Bueno, perquè, com un exemple, nosaltres aquí a Calonge Sant Antoni tenim 37 urbanitzacions, tenim prop de 200 quilòmetres, o sigui, sumem tots els carrers i els allarguem, doncs quasi són 200 quilòmetres. Llavors, clar, des de la gestió de l'energia, de les faroles, o sigui, totes les nits, 365 dies, estan totes obertes, des de la gestió dels residus. Uh-huh. Pot ser que durant l'any nosaltres som 11.000 habitants, però hi ha uns picos del mes de juliol i agost que podem arribar a multiplicar per 10 aquesta xifra. Llavors, la gestió dels residus, potser en una zona específica del municipi es té que anar a recollir dues vegades al dia l'orgànica en comptes d'una. Clar, tota aquesta gestió eficient, el que ens dona és la tecnologia. Un altre exemple és el passeig. Tots coneixeu l'èxit que té el passeig de Sant Antoni. Llavors, clar, com des d'un punt de vista de seguretat o de mobilitat podem aturar, per exemple, el pas dels cotxes, doncs en funció del volum de persones que estan passant en aquell moment pel passeig. Això ens donarà la tecnologia. Altres exemples, bueno, de gestió de la informació, Big Data, Internet de les coses, tot això al final el que fa, com deia, és millorar amb dades i amb la tecnologia l'eficiència i la gestió dels recursos públics.
Entenc allò per acabar-ho d'exemplificar una mica més, quan em parla de faroles, per exemple, entenc que que existeixen sensors que fan que les faroles s'encenguin o s'il·luminin una mica més quan passa gent i afluixin la seva intensitat, per posar algun exemple, és així, eh?
Un exemple, per exemple, el PAEC de Calonge, el Parc d'Activitats Econòmiques, tenim prop de 300 faroles i potser durant la nit doncs, potser no és necessari que estiguin enceses totes amb una intensitat forta. Llavors hi ha vies en què pots gestionar-la tecnològicament en funció del trànsit que hi ha, doncs, la gestió i la millora eficient dels recursos. No? Aquest és un exemple diguem-ne molt pràctic, però clar, però hi ha altres exemples, per exemple, com és nosaltres tenim prop de 700 persones que viuen soles, de les quals quasi 300 són majors de 65 anys. Uh-huh. Llavors, clar, establir comunicació entre l'Ajuntament i aquestes persones durant el dia també ens ajuda a ser més eficients i també ens ajuda a donar un servei addicional al nostre ciutadà. I la tecnologia ens ajuda amb això. Uh-huh. I per això, d'alguna manera, apostem per la creació d'aquest hub tecnològic.
Senyor Prades, i aquest hub tecnològic, aquest concepte de Smart City, que ja fa temps que n'hem parlat en aquesta mateixa emissora, que es vol implementar a Calonge, quin és el seu grau d'implementació en aquest moment i quins són els terminis perquè s'acabi desenvolupant, per bé que ja sabem que això sempre és un work in progress constant, eh?
Sí, mira, nosaltres, tot això ve d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya, i a tota Catalunya hi ha 16 hubs que estan vehiculats per una palanca, ara et donaré un exemple, hi ha un hub a Salou que està vinculat al desenvolupament d'eines tecnològiques vinculades amb els parcs d'aventura, degut a que tenen Port Aventura allà com un motor econòmic. Sí. Nosaltres, al final, dintre d'aquests 16 que han estat decidits per Catalunya Emprèn, que és una entitat de la Generalitat de Catalunya, nosaltres estem dintre d'aquests 16 i la nostra palanca és la nostra excepcionalitat com a dispersió de municipi. I la gestió d'aquesta dispersió i amb una gran estacionalitat és el que ens fa diferents i ens fa, diguem-ne, atractius per a tots aquells emprenedors tecnològics que vulguin desenvolupar eines que ens ajudin a ser més eficients. Llavors, on som ara? El passat divendres va començar la primera sessió, o sigui, és un programa de 4 anys, i la primera sessió formativa va començar el passat divendres. Llavors, ja tenim 17 emprenedors que estan ja, diguem-ne, estudiant al Viver Altamar per poder, en els propers 3-4 mesos, en tota aquesta fase, té tres fases, té una fase de formació amb quins són els reptes que pot tenir un municipi com Calonge Sant Antoni per poder desenvolupar eines tecnològiques, una segona fase que és com crear el seu projecte, uh-huh, i una tercera fase que és una mentoria. Llavors, d'alguna manera, l'objectiu final d'aquest primer grup de 17 persones és que, doncs, a finals d'any, siguem capaços d'aquestes 17 persones hagin creat una sèrie de projectes que nosaltres, com a municipi, puguem treure per aquí. Vale? Llavors, aquesta és la primera fase i on som.
Aquesta és la primera fase i on són. Perfecte. Senyor Prades, en aquest mateix programa informàvem també del balanç que feia l'Ajuntament del Viver d'Empreses, que deia que era molt bo. Es parlava també, però, de la necessitat d'atraure a perfils més joves, ja que deien el perfil amb major demanda és el de persones majors de 45 anys. Com es pot atraure el jovent, com es pot atraure el talent de la gent més jove cap a un àmbit, diguem-ne, més d'empresa o d'emprenedoria? Com es pot fer des de la perspectiva d'un ajuntament?
Mira, al final tots els estudis estan dient que de cara al 2030 el 90% de les feines seran autònomes. La gent jove ja està demostrant que prioritza el seu entorn de treball i no tant el sou. Això vol dir que les grans empreses, diguem-ne que en els propers 15 anys tenen un problema gran. Les grans empreses que estan situades a les grans ciutats tenen un problema gran per poder retenir la gent jove, perquè no prioritzen només el sou, sinó prioritzen altres coses. Nosaltres des de...
Déu-n'hi-do, la frase és contundent, que les grans empreses prioritzen, ja no prioritzen les grans ciutats, és un titular contundent,
No, però és que és una veritat, i no és una veritat que dic jo. Si tu vas als congressos i als speakers, totes les tendències van en aquesta línia de dir que el 2030 el 90% de les feines seran autònomes. Això que implica? Que hi haurà teletrabajo, implicarà que la flexibilitat de les feines serà molt més gran, implicarà que ja no només treballarem per una empresa, que potser treballarem per 3 o 4, però és tota aquesta flexibilitat, diguem-ne, que dona oportunitats a municipis com el nostre per tenir un pol d'atracció d'aquests nous ciutadans, que d'alguna manera poden ser emprenedors nòmades o poden ser persones que visquin a les grans ciutats i diguin, escolta, jo perquè tinc que estar pagant un lloguer molt car i tenir una vida molt estressant en una gran ciutat, si puc viure en un entorn molt més tranquil com és Calonge Sant Antoni, tenir el meu negoci, treballar des d'un Viver, ser molt més flexible, és on anem, vulguem o no vulguem, anem a aquest model. Llavors, el que fem nosaltres des d'un punt de vista estratègic és començar a treballar en aquesta línia, i penso que en els últims 3-4 anys estem fent molta feina per d'alguna manera posar-nos el sello de territori emprenedor. Estem fent moltíssima feina per atraure emprenedoria, estem fent molta feina per atraure gent jove al nostre municipi des del punt de vista d'habitatge. Sabeu que estem fent moltes accions des del punt de vista d'habitatge per gent jove, ajuts a la subvenció, la cooperativa, estem fent coses en aquesta línia, però anem en línia de que preveiem que en el futur anirem en aquest lloc on tots els grans gurus creuen que anirem, i nosaltres el que volem és estar preparats i preparar el nostre municipi per ser atractiu en aquest moment, no?
Senyor Prades, ara que em parlava d'habitatge, fa uns dies, deixem que li parli ara, canviem de qüestió, fa ja unes quantes setmanes es va crear una plataforma, la plataforma SOS Costa Brava, que denuncia l'excés de construcció, la hiperexplotació del territori, no sé, i ho posaven el focus en els desenvolupaments d'uns quants plans urbanístics d'alguns dels diferents pobles que hi ha a la comarca. No sé en quina situació es troba Calonge, si hi ha algun espai, alguna urbanització o algun projecte d'aquests que sigui susceptible de generar cert rebombori.
No, la veritat és que aquí a Calonge, des d'un punt de vista urbanístic, sobretot a les últimes, des de l'any 2006 cap aquí, s'han fet les coses amb molt de seny, i la veritat és que no tenim, diguem-ne, cap desenvolupament urbanístic que tingui vies de tenir una problemàtica, com pot ser, doncs, els exemples que suposo que estàs pensant, com és els de Pals o els de Palamós, no?
Sí, Pals, Palamós, ahir informàvem també d'un altre assumpte, Aigua Xalida, fa unes setmanes Aigua Freda, Tossa de Mar, exacte.
Sí. Nosaltres diguem-ne que ho tenim tot això força ben endreçat. Llavors, nosaltres, clar, tenim molt habitatge d'ús turístic, estem en número de llicències d'habitatge d'ús turístic, som el segon a tota la província de Girona, després de la ciutat de Girona. Però també vivim d'això, o sigui, quan nosaltres diem que hem d'incorporar en el sector vivenda social, sobretot adreçada a vivenda assequible en format de lloguer per gent jove, jo personalment i des de l'equip de govern no estem pensant en canviar lloguers d'habitatges d'ús turístic per lloguers residencials, Perquè al final també vivim, el 85% de la nostra economia viu del turisme i tot el sector que envolta el turisme. Llavors, clar, tampoc podem ofegar aquest sector perquè al final repercutiria a nosaltres. El que volem dir és crear producte nou. O sigui, diguem-ne que dintre de tots els plans urbanístics, dintre de tots els terrenys, dintre de totes les estructures propietat d'entitats bancàries, dintre de tots els solars propietat d'entitats bancàries, ser el màxim creatius possible per poder inserir en el mercat immobiliari producte nou, o sigui, producte nou residencial en format lloguer assequible per gent jove. Aquesta és l'estratègia. O sigui, contestant la teva pregunta, nosaltres no tenim cap, diguem-ne, desenvolupament urbanístic d'aquests que ens poden crear un problema. Teníem una urbanització que era, m'espera, que si tot va bé, abans de final d'any ja s'ha començat la comunicació per iniciar tota la reparcel·lació i era, diguem-ne, el punt més calent que teníem i tot això ja està en vies de solventar-se per iniciar les obres de reparcel·lació abans de final de febrer i final de març de l'any que ve. Però a part d'això, no ens trobem en un cas, com tu comentaves, dels altres municipis.
Escolti, també relacionat amb l'habitatge a municipis de l'entorn, Santa Cristina, Sant Feliu de Guíxols, una mica més lluny també a la Bisbal, fins i tot a Palafrugell, que s'han donat casos de màfies vinculades a l'ocupació de pisos. Quina és la situació a dia d'avui amb aquesta matèria a Calonge i Sant Antoni?
Nosaltres partíem a l'inici de la legislatura d'una situació molt dura. Sí, teníem una situació de molta ocupació no social, o sigui, era ocupació, clar, és difícil com definir un perfil, no? Però no ocupa amb una família, amb nens petits, amb necessitats socials, sinó era més un tema de perfils d'individus, molt vinculats a la delinqüència, alguns d'ells vinculats a la prostitució, llavors, partíem d'un problema molt greu. Ara, en aquests moments, diríem que el problema és molt menys greu perquè hem sigut capaços, treballant colze a colze amb les entitats financeres, de poder, diguem-ne, reduir aquesta ocupació. Encara tenim algun edifici que està ocupat. Però bàsicament són ocupes el que diríem d'aquest perfil més social, no? Però ens continuem treballant amb entitats financeres per intentar buscar solucions, ja siguin lloguers assequibles. La situació ha canviat una mica perquè les entitats financeres, la gran majoria, han venut la gran part dels seus actius immobiliaris a fons buitres. Llavors, aquest diàleg que teníem molt fluid amb les entitats financeres, ara el fons buitre no té aquesta, o sigui, no té gens aquesta percepció social, no, o sigui, llavors aquest diàleg, diguem-ne que no és igual de fluid que abans, però partíem d'una solució, d'un punt molt dolent i la veritat és que ara no és tan greu, encara que, com et dic, tenim, algun edifici que està ocupat i un sobretot que està ocupat amb certa ocupació delinqüencial.
Senyor Prades, no tenim massa de temps, però no voldria deixar parar un parell de preguntes relacionades més amb l'àmbit més estrictament polític. Vostè és regidor de promoció econòmica per part del PSC. Li pregunto, com és que el PSC ha votat mocions a favor del dret a l'autodeterminació o fins i tot que s'ha votat que sí a posar el nom de plaça 1 d'octubre a una de les places del poble?
Bueno, nosaltres no hem votat, amb les que són d'autodeterminació ens hem abstingut. I respecte a lo que és a la plaça del doctor, mira...
En qualsevol cas, no hi han votat en contra, que és una mica la consigna del partit, diguem-ne, a nivell nacional.
Bueno, la consigna del partit al final, a nivell almenys el que m'han transmès a mi, és que nosaltres teníem que tenir la llibertat de poder votar d'alguna manera amb tota la llibertat. O sigui, no hi havia una consigna de dir d'una confrontació directa envers... Perquè al final la confrontació, i penso que això ho ha demostrat el partit o el nostre primer secretari, la confrontació no porta enlloc. O sigui, dues persones poden dialogar, però si una, per fer una baralla només necessites a una. M'entens o no?
Sí.
Llavors, nosaltres no estem amb la fase de crear batalles, sinó estem amb les vies de crear diàleg. Contestant a la teva pregunta, al final, el que nosaltres no podíem fer és dir, ostres, l'1 d'octubre no va passar res. O sigui, l'1 d'octubre va haver una mobilització molt important de ciutadans de Catalunya.
Per no passar res, hi ha 12 persones a la presó o a l'exili, eh?
Llavors, 12 persones a la presó, que des del meu punt de vista, des del punt de vista de l'agrupació, penso que les mesures cautelars estan sobredimensionadíssimes des de fa molt temps. Llavors, degut a que nosaltres veiem i pensem que l'1 d'octubre van passar coses importants, home, les coses importants penso que hem de tenir una capacitat de tenir record d'elles. Llavors, nosaltres vam votar a favor de la plaça 1 d'octubre, perquè penso que històricament, encara que la situació o l'objectiu o tots els condicionants per arribar a aquest 1 d'octubre, segurament nosaltres, o la manera d'arribar a aquest 1 d'octubre, nosaltres no estaríem d'acord, ni la manera d'arribar ni l'objectiu de l'1 d'octubre, segurament no estàvem d'acord, però no podem dir que l'1 d'octubre, a nivell nacional, a nivell social, va passar una cosa molt important que s'ha de recordar en el temps. Per això nosaltres vam votar a favor de tenir una plaça l'1 d'octubre.
Senyor Prades, i encara també en clau política, li demano una mica de brevetat. El maig del 2019 hi ha eleccions. El nom d'Arturo Prades serà a la llista del PSC?
Nosaltres prendrem una decisió a final d'any. Primer perquè el que nosaltres no volem és que si la
no sé, política... No sé per què, però em tenia aquesta resposta ja, eh?
Ah, no, però jo tinc que per què. O sigui, en els propers mesos passaran moltes coses a nivell nacional. Jo m'estimo molt el meu municipi i jo vull treballar per al meu municipi. La política que està fora del meu municipi, a nosaltres i a l'agrupació, diguem-ne que ens sobrepassa. Si tota la política va molt dirigida al tema nacional, penso que jo personalment no em presentaré. Si tota la política va molt dirigida, les eleccions municipals van dirigides a treballar pel poble, jo em presentaré. Llavors, per això és la decisió d'esperar fins al final d'any per prendre aquesta decisió.
En qualsevol cas, vostè en té ganes i es veu amb cor de seguir, eh?
Home, si tu veus tots els projectes que estem fent i tots els projectes que estem liderant des de les àrees, des de l'àrea de promoció econòmica, comerç, habitatge, participació ciutadana, és evident que tinc ganes sempre i quan ens centrem a treballar en el nostre municipi, que al final és per el que la gent ens vota. A l'àmbit més nacional, a l'àmbit més estatal, escolta, hi han polítics molt més preparats que nosaltres per poder desenvolupar aquestes coses. El que no podem fer és traslladar als plens municipals les coses que s'han de discutir en el Congrés dels Diputats, o es tenen que discutir en comissions bilaterals, o es tenen que discutir al Parlament de Catalunya. Com que jo em sento que això no és la meva feina i el que em motiva, si això és per on van els tiros, doncs jo no em presentaré. Si veig que això va per la línia que he d'anar per treballar pel municipi, jo sí que em presentaré.
Arturo Prades, regidor de Promoció Econòmica de Calonge i Sant Antoni, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.